Quan arribes als 40, els cabells blancs volen dir que has guanyat en sabidoria. Aquell mal de genoll vol dir que has viscut molt i molt intensament. I potser gastes ulleres de prop, però les coses importants les veus més clar que mai. A nosaltres ens passa. Celebrem el 40 aniversari i ens sentim ben joves. Ràdio Valira, la primera, la d'aquí. 40 anys siguent la banda sonora de la teva vida. Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Bon dia i bona hora. Passen 6 minuts i mig de les 12 del migdia. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, senyores i senyors. I, com sempre, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres un dia més i acompanyar-nos avui, que és dimarts, dia 16 de juny, i que ens queden 198 dies per acabar l'any. Programa 3002. Tenim pendent el 3000, eh? Estem preparant el 3000.
Estem preparant.
Sí. A més, és que, clar, ens agradaria molt poder comptar amb tots els que han anat col·laborant al llarg.
És complicat, però reunir tothom,
És complicat, però a veure si es pot aconseguir, no? Bé, mira, ja que estic aquí i estem parlant d'això, ja entro ja directament amb el sol que ha sortit a les 6 i 17 minuts. Avui marxarà a les 9 del vespre a 34 minuts. Tenim 15 hores 17 minuts de llum diurna. El punt més alt a la 1:55 minuts. La temperatura, 13 graus de mínima, 28 de màxima. I la lluna, lluna nova, re, un filet. Allò que diem sempre, un filet de re. 1% il·luminada, eh? I el refrany és aquest que tot seguit ens diu la Candela, que sí, és la que porta
la refranyera.
Personal, la refranyera.
Qui pel juny no pot mantenir asa, sí, ni pel setembre ca, ja es pot dir que va a captar.
Vale. Molt bé. Està bé. Sí, sí. Bueno, més coses. Aviam, primer tema. 4 anys de presó per Borg, que és el fill de la princesa Mette Marit de Noruega i que està, doncs, és culpable de dos, concretament, violacions. Val? Bueno, això per una banda. Per una altra banda, tenim, que ja venim dient-ho aquests dies, a la Bonnie Tyler, que ha despertat del coma. Sí, però que continua amb greu, que la cosa està xunga, molt greu. Aquesta dona galesa, la Bonnie Tyler, que va ser ingressada d'urgència a Faro, concretament.
Sí, viu allà, viu a Portugal.
Viu a Portugal. Bueno, era per sotmetre's a una operació de cirurgia després de patir una perforació intestinal. Aquí em recorda aquest tema.
Sí, sí.
Bueno, es quedarà aquí, això. Bé, doncs ha sortit del coma i ha recuperat, això sí, la consciència, però que continua bastant greu, segons l'últim parte mèdic que s'ha donat. A la tarda ja en parlem, perquè ens ha deixat la Anne Shiddon, que era la mare de l'Alf, però en parlarem a la tarda.
La sèrie Alf.
La sèrie, la gran sèrie Alf, d'aquell personatge tan simpàtic. I després també tenim que la Gwyneth Paltrow, en el foco de les crítiques, diu aquí Gwyneth Paltrow, doncs, d'ascendència jueva, ha estat acusada de blanquejar el govern de Netanyahu per promocionar apartaments de luxe al nord d'Israel. L'actriu es veu senyalada per al hàsting genocida, no? Una cosa així, més o menys, jugant amb el seu nom. És una paraula que s'està repetint molt a totes les xarxes socials. I ara et dic una cosa, no tenia ni idea que era d'ascendència jueva.
Jo també, no ho sabia.
Primera
no,
vegada,
no.
Que, vaja, no ho sabia, no tenia ni
idea. Ni idea,
Bueno, doncs pues res, tenim també, que ja ho va dir-ho ahir, en directe aquí a l'estudi, en vivo i en directo, el Joan Marc Miralles, el professor
sí,
Miralles.
Sí, aquí amb nosaltres.
Que passem ràpidament a saludar-lo. Joan Marc, què tal?
Hola, bon dia.
Em deia
el Joan Marc que diu que cada vegada triga més de Barcelona a Andorra.
Mm.
Per cert, Joan Marc, de Barcelona a Andorra o d'Andorra a Barcelona?
No, igual.
Sí,
no, trigo més.
Abans diu que sortia a les 7 del dematí, a les 8 ja estava aquí.
No.
Ara surt a les 7.
Agafava l'avió. I arriba.
Mira, arriba ara. Quantes hores t'has tirat?
No, 3 hores.
3 hores.
Sí.
I abans que trigaves? 2 i mitja?
2 i mitja.
Ja.
Sí.
Bueno.
Sí. No, és els nous límits de velocitat, que hi ha la sortida de Barcelona,
clar,
un trànsit de camions bastant...
I que s'han de respectar, perquè te la foten.
Jo els respecto sempre.
No, és que te la foten, eh?
Sí, sí.
Estan a la...
Per això hi són, no?
A la que salta, sí, eh?
Clar, que veiem.
Tremenda, sí. Bueno, doncs... Joan Marc, què? Bé, tot bé?
Sí.
Vas veure el partit d'Espanya?
Sí. Malauradament ho vaig veure.
Sí. Et va agradar? No.
No.
A mi tampoc.
No. I a més, trobo que el seleccionador, no sé si es va dormir o algo, perquè no va fer els canvis fins ben entrada a la segona part, perquè gairebé al final.
Sí.
Quan aquest partit necessitava canvis des de la mitja part, que es veia evidentment.
Sí. Jo me n'alegro molt per Cabo Verde, per Cap Verd, perquè a més era la primera vegada que van a un Mundial, que són, em sembla que hi ha 180.000 persones o 190.000 persones, vull dir, és un país molt... Bueno, una illa, en aquest cas. Bueno, és un país i una illa molt petitona, no?
10 illes.
10 illes. Sí. Bueno, i estaven com si haguessin guanyat
doncs la veritat és que...
Home, a veure, és que van empatar amb la selecció que en aquests moments és campiona d'Europa.
No hi ha
més història,
I
no?
I fins ara era més de bàsquet que de futbol, perquè...
Cabo Verde?
Sí, el caboverdià més distingit d'esportistes, sí. L'Edi Tavares, del Madrid.
Hòstia, és veritat, el Tavares del Madrid, tens raó, sí senyor. Gran jugador, sí, Eric Navares, i tant. Bueno, doncs ho van fer molt bé, bueno, vull dir, van fer el que saben fer, no? Vull dir, tampoc no és que... Que, per cert, va anar d'un pèl...
Que els van gol, no?
De que no marquen el gol a l'últim moment.
Sí.
Menys mal d'allò, del Unai Simón, com a mínim, perquè, clar, Unai Simón otra vez, por narices, Unai Simón, eh? Aquest de la Fuente no es baixa del burro.
Té fixacions, com tots els entrenadors, suposo.
I Rodri, també, que em va semblar que
no estava.
No està en forma.
I Lamine tampoc està en forma.
Home, Lamine porta 2 mesos lesionat.
Clar, per això. Vull dir, és que també, clar, és que anem amb jugadors que no estan en el seu
vaig veure Rodri, Fabián tampoc. I Oyarzabal, que va fer un rècord amb una Copa del Món, és a dir, des de l'any 66 que no havia passat que un jugador es passés més de mitja hora sense tocar la pilota.
Imagina.
En cap partit de cap Copa del Món des de l'any 66 havia passat això.
Imagina't. I ara, menys mal que hem tingut que Uruguai i l'Aràbia Saudí, que són també...
Tots van empatar els que van jugar la matinada,
i que, bueno, tots estem en un puntet, però som del mateix grup.
No sé si és menys mal o més malament.
No ho sé.
Sí.
A veure, que tampoc ho passarem amb cap dels dos. No passarem bé, vaja, amb cap dels dos, tal com està i
però
tal com
he vist,
es veu Espanya. No?
Aràbia es mereixia guanyar contra Uruguai, eh?
Jo no l'he vist el partit, no l'he vist, sincerament.
Avui juga a França, no?
Sí. Avui juga a França amb Senegal.
Senegal.
Què tal, Senegal?
Senegal, bon equip.
Bon equip, oi?
Bon equip, sí,
bon equip. I a més, allà a França està ple de senegalesos.
Justament, és el... És un duel de país colonitzador amb antiga colònia,
sí.
I molts dels jugadors senegalesos podrien jugar per França i alguns dels jugadors francesos podrien jugar per Senegal.
Imagina't. Que per cert, l'altre dia també li deia a la Candela que em va fer molta gràcia en el partit que va jugar al Japó, que el porter és negre. I em va fer molta gràcia perquè, clar, no és habitual tenir un porter negre japonès, no? Un japonès negre,
no?
Vaja,
però...
No, però simpàtic.
Tenia els ullets, eh?
Sí.
La mare oest japonesa.
Sí. És de... No sé, d'on era, Candela? Era
el pare, Units.
La mare de...
La mare japonesa i el pare, doncs, de Uganda.
Ugandès, no?
Sí, de Ghana.
És fill de militars.
Mira.
Estava estacionat en una base
ja.
A Okinawa, em sembla, i vas a Benicara a Okinawa, i va conèixer la seva dona allà, i van tornar als Estats Units i van tindre aquest noi, que és el porter de la selecció.
Està molt bé, està molt bé. Bueno, pues res, anem a repassar un momentet els titulars dels diaris. Vinga.
El lobo, que gran turrón.
Per què? Ah, sí, s'ha vist un llop. Sí, s'ha vist un llop.
Visita el Madrid.
Au! Anem
queridos,
amb...
Queridos amigos.
Sí. Ha pagat entrada.
Bueno, però tenim ossos i lobos.
Sí, sí, tenim,
home, tenim de tot, eh?
Faunes, la fauna.
Fauna.
Escolta, anem amb l'altaveu. Prostitució a l'alça a tot el país, allotjaments turístics llogats per setmanes i renovació constant, eh? Això ha vingut arrel de queixes veïnals que van portar la policia fa pocs dies a fer una inspecció en un domicili cèntric, a l'avinguda Mitjavila d'Andorra la Vella. Es van controlar una dotzena de dones d'una mateixa nacionalitat i es va acabar aixecant una acta per no estar degudament inscrites al ROAT. També un masover d'una borda de la Peguera de Sant Julià mort mentre treballava en esbalsar-se fins un toll. També el Gerard Talís, que agafa les regnes del PS amb la il·lusió que tothom pugui viure en aquest país.
Ah, espera't un moment, que com tenim el Joan Marc, i d'això en sap bastant, perquè ell també s'hi ha dedicat a la política, aquest Gerard Talís, què en podem dir del Joan Marc?
Que havia sigut conseller general,
veus?
Havia sigut número 2 del PS en l'època del Pere López.
Ah, del Pere López,
sí. I que havia desaparegut un pèl del primer pla polític, però bueno, és advocat, és un noi molt ben preparat, i bueno, ara el PS té feina a que el coneguin, perquè vaja, no està al Consell ara mateix, però tenen un any per preparar-se i...
O sigui, que en Baró no serà candidat.
No.
Serà a l'Alís. Això s'han fet amb les primàries, han estat, o hi va haver unes votacions?
Han sigut unes primàries en el qual només hi ha hagut un candidat i doncs ja no s'ha fet votació.
Molt bé.
Vale, clar, que és el partit del Pere Baró.
Sí.
Vale.
També.
Però ha sortit un vídeo, vaig veure un vídeo a Instagram en el qual deia que el Pere Baró estarà, evidentment, dins de l'equip del Gerard.
Ja.
Molta sort al Gerard i al PS i endavant.
Molta gent deia del PS, o algunes persones amb les quals he parlat, de que el Pere Baró que ho feia bé, però que li falta experiència, que és massa jove i que poder necessita, doncs, allò, no tenir... Doncs...
Allò que en diuen empaque.
Sí, no?
Empaque.
Sí, potser que en el Pere li falta una mica d'empaque, ha arribat tot molt ràpid,
és
molt jove encara,
per això.
Però vaja, és, evidentment, de cara al futur,
és un
s'ha d'anar preparant.
Clar. Molt bé, què més, Candela?
Doncs sí, el secretari d'Estat Forner diu que les dades de sinistralitat són bastant millors que l'any passat. Admet que en els darrers accidents es pot generar la percepció d'un augment d'incidències, però defensa que les xifres acumulades milloren respecte al 25 durant la presentació que s'ha fet d'aquesta campanya que es diu El respecte va sobre rodes, i l'ús de que carrega contra Marsol, diu, és aberrant que parli de pujar sous i refusi aplicar per llei l'IPC.
Sí. Bé, sí, no? Sí. És que, clar, hem parlat sempre. Bueno, doncs aquí el Bon Dia diu que arranca la campanya, precisament ens parla del senyor Gerard Talís, que és el primer a oficialitzar la candidatura com a cap de govern. També que SDP treballa per una proposta per generar consensos amb altres sectors progressistes. SDP amb altres sectors, amb quins podria ser, Joan Marc?
De sectors progressistes només conec
coneixes
el
PS,
el PS, sí. I Concòrdia en part.
Concòrdia?
En part.
Molt bé. Bueno, veurem amb què acaba això. Bé, després també he vist aquí una cosa que no té res a veure amb el que estàvem parlant de política, però bueno, sempre és alegre, perquè clar, arriba l'estiu, arriben les festes majors i arriba, per exemple, la festa major de Sant Julià de Lòria.
Sí.
I qui tindrem?
A Mishima.
a Mishima.
Los Manolos.
I a Los Manolos.
I més gent.
Amigos para siempre, Tito, Tito, Tarota.
Tito, Tito.
I el Mishima és el grup el del Caravent, no?
Sí,
del Armand Caravent, no?
Sí, sí,
Junior,
sí, sí,
no?
Sí, sí,
sí. Sí, bueno, pues està molt bé, està molt bé. Després també que la senyora Marsol planteja pujar els sous als empleats, que bé, forans per frenar el creixement.
Molt bé.
Això és el que diu. I després hi ha aquesta fotografia on es veu aquest llop i diu el llop visita el Madriu. Així que si no, per allà per la vall del Madriu, aneu en tant tu que us podeu trobar el llop.
No, però
que viene el lobo.
Va ser un setembre, ho va visitar. Ara ja,
ha marxat, no? Ja no hi és.
S'ha anat a la costa. Ara.
Hola, home, sí, ho agrada. Home, la platja amb ell.
Pues, home, podien haver posat la foto un setembre i no ara.
Hòstia. Molt bé, anem amb el Digital Andorra amb segons declaracions que ha fet el CEO de Creant, Xavier Cornella, a Ràdio Televisió d'Andorra. La banca no necessita l'acord amb la Unió Europea, el necessita Andorra per sobreviure. Que estem en un món global on hi haurà crisis com en BPA o la Covid i si ens quedem aïllats difícilment ens en podem sortir. És el tema més destacat per ara del Digital Andorra. També diu que el senyor Cornella ningú va voler carregar-se banca privada d'Andorra. I ja ho tindríem, Seria doncs, la notícia més destacada. I també, si heu escoltat els anuncis, que Andorra Telecom incorpora el servei d'Apple Watch per estar connectat des del rellotge digital sense portar el telèfon.
Ah, molt bé. Estupendo. Bé, el diari d'Andorra ens parla de que aquesta gastroenteritis que ha afectat...
Sí. Sagrada Família, el, no?
Exacte, la, bueno, el col·legi de la Sagrada Família, sí. L'escola, doncs també afecta alguns professors. Alguns professors doncs, també han patit o pateixen aquesta gastroenteritis. També han detingut a una dona, lamentablement, després d'atropellar greument amb un nen.
Això va ser a Incles,
això va ser a Incles, a la vall d'Incles, exacte. I després també, Escaldes, notícia d'Escaldes en Gordany, i és que Urbanisme avala la decisió del comú de no autoritzar una torre. Cosa més rara, eh? Raro, eh?
Raro,
eh? I tant. Bueno. Bé, després també hi ha un repunt de contrabandistes al pas malgrat el pla de xoc, El cònsol major d'en Camp, o la cònsola, en aquest cas major d'en Camp, doncs reclama més esforços conjunts d'Andorra i França contra l'activitat delictiva al poble. Mas, la senyora Mas, va traslladar la demanda a Macron a la darrera visita del copríncep, També, veus, també hi ha la fotografia aquí, detectat un llop a la vall del Madriu. També lamentar, per suposat, la mort d'un treballador de 46 anys a les bordes de la Peguera després de caure muntanya avall.
Pobre.
Pobre, sí. I també sis germans s'ajunten per apartar l'hereu d'un patrimoni agrícola d'en Camp. Senyor.
Ai,
això de les famílies.
Això de les famílies.
I quan hi ha caler pel mig.
Ai.
Clar, però clar, això és el que es portava abans, no? Que el primer era l'hereu, no? I la resta, doncs, mira, s'ho miraven, no? I clar, això s'ha d'acabar, tot això, no? Suposo que són fills del mateix, dic jo, del mateix pare, de la mateixa mare i que tenen els mateixos drets. I això, doncs, home, s'ha d'acabar, perquè, clar, l'hereu i la pubilla, tot i que la que s'emportava o el que s'emportava els calés era l'hereu, la pubilla s'ho mirava.
Pobreta.
Home, sí, ja t'ho dic ara.
No, sí, ja.
Ja t'ho dic ara, que jo vaig viure un cas d'aquests.
Ja.
La pubilla la casaven.
Exacte, però el qui s'emportava
l'hereu,
el caler, i tant, jo ho crec. Bueno, pues, apa, això va passar amb la meva àvia i el seu germà.
Clar.
La iaia es va quedar de pubilla, que sí que, mira, li feia il·lusió, però era la pubilleta, però el caler se'l...
El germà.
El germà. Per
ai,
cert,
Déu meu.
Que caler que va dilapidar.
Ah.
Dilapidar,
Mira.
Sí. I no era poc, Però, escolta...
Diguéssim patejar, vaja.
Vamos, de Nadal a Sant Esteve. Si és que va arribar a Sant Esteve.
Ai, senyor meu.
En un dia em va tenir prou.
Déu-n'hi-do.
Ai, senyor, sí.
Doncs anem amb... La frase del dia, que diuen que és un proverbi persa, que la paciència és un arbre d'arrel amarga, però de fruits molt dolços. Em sembla que ja la vam dir, aquesta. Però val la pena tornar-la a recordar.
És possible, és possible. És possible que ja l'haguéssim dit, perquè és que n'hi ha tantes.
Sí, home, n'hi ha tantes que un ja es fa un embolic.
Sí,
i avui és el Dia Mundial de les Tortugues Marines.
Sí, ho hem volgut destacar, això. Sí. Ja sabeu que destaquem sempre molt el tema relacionat amb el medi ambient i també amb els animals.
Existeixen 7 espècies de tortugues amenaçades. Per què? Perquè per la brossa que hi ha al mar, a l'oceà, plàstics, la pesca amb xarxes que queden atrapades, pobrissones meves.
Sí,
i són uns animals molt antics, podríem dir els més antics del planeta.
Doncs sí.
De 160 a 180 milions d'anys. I n'hi han 7 espècies de tortugues marines. La plana, la verda, la cara i la boba, la laut, la olivàcia i la bastarda.
Exacte. Bueno, per anar una miqueta més ràpid, volíem parlar molt més, però si no, allò que dius tu, farem salat, no? Perquè hi ha moltes coses, amb el sentit de que com es poden conservar doncs, les tortugues i les coses que s'han de fer si ho fem. Si
ho direm, ja un altre dia ja ho direm. Ocasió.
I després també recordar que avui és el Dia Mundial de la Tapa.
Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
Això mateix.
I deixa'm que comenti...
A mi m'agraden molt les tapes.
Sí, sí, sí. Aquesta ja li dediquem especialment a la parròquia de Sant Julià de Lòria.
A la ruta de la tapa.
Bueno, ara no sé si altres també parròquies la fan, però bueno... La
a tot arreu pots menjar tapes, ja, però vaig, ell fan... Fa molt de temps, ja, la ruta de l'etapa, sí senyor.
Bueno, explica la llegenda que el rei Alfons X, el savi, va disposar que se servís en els maçons castellans cap beguda que no fos acompanyada d'alguna mica, d'alguna coseta de menjar.
Això.
Vale?
Això.
Per evitar, doncs, que l'alcohol pugés al cap de manera ràpida.
I així va sortir, doncs, l'etapa.
Clar, quan servien les begudes, al damunt posaven, doncs, alguna cosa per menjar.
I
tapava.
Tapaven, clar.
I així també evitava, doncs, que hi entressin mosques, mosquits, que hi haguessin bitxos i conyes d'aquestes, no? Bueno, pues això, d'aquí ve el nom de la famosa tapa.
I anem amb algun recordatori que es va obrir la Torre de Pisa tal dia com avui. Va estar 20 anys tancada, es va obrir el 2000, reobrir, de fet, el 2011, que el 61 el Rudolf Nureyev va desertar del seu país.
Ah, sí, tu.
A l'aeroport de Le Bourget, a París.
Sí, sí.
Que es va estrenar la pel·lícula Psicosis,
sí,
fa 66 anys.
Sí, de l'Alfred Hitchcock.
Que es va fundar el 1911 l'empresa IBM a Endicott. I el 1903 es va fundar la companyia Ford Motor Company als Estats Units.
Exacte. Bueno, per altra banda, també avui és Sant Juan Francisco de Regis.
Santa Lutcarga.
Sí. I també Sant Quirico i també Santa Julita, vale?
Érem mare i fill.
Mare i fill, sí. També felicitar els aurelians d'Arles, els Similao de Nantes, els Sant Ferrerol i Sant Ferruccio i Sant Benon. Que alguns d'aquells, de veritat, és la primera vegada que sento el nom d'aquests sants. Per altra banda, felicitar a un professional que també porta més anys que una palmera al món de la ràdio i de la televisió, sobretot en els darrers temps en el món de la televisió, i un home que està igual, té 69 anys i sembla que en tingui 9. 10, poder 12.
A Jordi.
Jordi Hurtado.
Efectivament. No González, Jordi Hurtado.
Hurtado.
69 anys. 69. Ah, felicitats al Jordi.
Sí, senyora. També felicitarem amb un entrenador que havia d'anar al Madrid si hagués guanyat aquell, el Riquelme, però que al final
el
no hi va.
Jürgen, no?
Jürgen Klopp, que en fa 59. Més jove, em pensava que era més gran el Jürgen
Klopp. Ja.
Bueno. I també el Daniel Brun, que és actor i que en fa 48. Felicitats a tots.
Posem-hi una mica de música. El 1967 es va iniciar el primer festival de pop de Monterrey i van passar un fotimer d'artistes.
Mare de Déu.
clar, impressionant. D'aquella època, de Mamas and the Papas, Revision Car, Buffalo Springfield, molts dels que escoltem nosaltres.
Sí, 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 però una barbaritat.
Clàssics, eh? I el 68, aquesta cançó tan, tan coneguda de Otis Redding, número 1, The Dog of the Bay. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening calm. I l'altre dia en parlàvem d'aquella...
Sí,
rockera.
Sí.
De Suzy 4.
Sí. El 16 de juny del 73 va arribar número 1 aquest Can de Can.
I música disco totalment.
Total.
Amb aquesta...
Bueno, no es va ballar això.
Ring My Bell, sí, d'Anita Ward. També arribava al número 1.
Un dia com avui, del 79, eh? Anita Ward.
Però avui ens fixarem,
sí,
amb Stephen Lawrence Winwood. Steve Winwood.
Amb un tema impressionant. Esteu escoltant-lo ja. Es diu...
Why can't we live together?
Això mateix, han fet moltes versions. Sí, però aquesta versió, aquest tema és sensacional, més per ell, eh? Aquest tio, Steve Winwood, doncs, que va ser doncs, un dels, un dels tios que va pertànyer a Spencer Davis Group, a Traffic, després també va començar una brillantíssima carrera en solitari, un gran músic, un gran teclista, bueno, de tot el que li fotessin. Per davant, eh?
I d'aquí una estona, res, com que estem amb rebaixes privades, parlarem de petits punts vermells amb el Joan Marc.
passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Ràdio Valira. Celebrem 40 anys. Amb tu i amb el suport de...
Electrodomèstics Martínez. Zona Assegurances. Restaurant Pizzeria Venècia. Electricitat i extintors Escoem. Viatges Vilanova.
Ràdio Valira. La banda sonora de la teva vida.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tots els dies. Gaudeix dels productes més frescos del mercat. Fruita, verdura, carn, peix, formatges i embotits al tall, així com els pans i pastes artesanes de la nostra fleca. Avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria. I aquest Mundial, oblida't de cuinar i gaudeix de cada partit. Aprofita un 15% de descompte en les safates de sushi de 20, 25 i 30 peces. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia Andorra cada dia. 100% preus baixos.
Andorra. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Ai, Joan Marc, aquí el tenim en viu i en directe. Sempre està en directe, sí. Però vull dir que està aquí en viu. Que ho tenim, no...
In persona.
In person.
In person, sí.
Bueno. Escolta'm, això que dèiem, aquest petit punt vermell...
Sí.
Petit punt vermell, sí.
És el que està més calent en astronomia i astrofísica aquests darrers mesos, els petits punts vermells. La investigació al voltant d'aquests objectes, sí. Sobretot pues, impulsat per les observacions que està fent el James Webb, que està funcionant a full. Recordem que el James Webb té...
No para,
Sí, però és que té una... durada d'utilització limitada, que és uns 6 anys,
sí,
i al cap de 6 anys s'hauria
acabat. Quan portem, ja?
Pues és del 2021-22, perquè va ser el desembre.
Queda massa.
6 anys.
Portem 3 anys.
Queden 2 anys més, 3 anys més, com a molt. Potser es podrà allargar una miqueta més, però... Quan se li acabi la criogenització, és a dir, el gas que refreda els instruments, perquè funciona amb instruments que miren a l'infraroig, i a l'infraroig és la longitud d'ona de la calor, és a dir, que no poden estar calents, han d'estar refredats, perquè si l'instrument està calent no veu la calor que ve dels estels o de les galàxies llunyades, doncs tot això ha d'estar refredat a una temperatura molt baixa i quan s'acabi aquest refrigerant, diguem-ne, pues el telescopi deixarà de funcionar.
I no és recuperable, no?
No és recuperable perquè està en un punt orbital entre que és un punt estable, que se'n diu punt de Lagrange, que està més enllà de l'òrbita de la Lluna. No hi ha anat mai cap humà allà. No és recuperable, no hi hem ficat...
Bueno, tampoc em referia que n'és un humà.
Tampoc hi hem ficat uns coets de tornada. No. Es quedarà allí inerte per sempre, perquè és un punt molt estable i en principi no li tindria...
I ja deixen d'enviar dades i...
Deixarà d'enviar dades... Sí, bueno, l'electrònica suposo que et continuarà funcionant. El que no funcionaran són els instruments que miren en l'infraroig i l'infraroig mitjà. Però bé, per això ara ja... aquesta falera per tothom observar aquests petits punts vermells que va descobrir justament el James Webb, o va descobrir en algunes de les seves primeres observacions el 2022, i ja en vaig parlar fa 15 dies, perquè la setmana passada vam parlar del Vaticà, si ho recordeu, però fa 15 dies ja vam parlar d'un gran descobriment que era la mesura del forat negre central d'un d'aquests petits punts vermells que es trobava a uns 13.000 milions d'anys llums de nosaltres, és a dir, poc menys de 700 milions d'anys després del Big Bang, és a dir, en l'univers més recent, i es mesurava el forat negre central a través de la rotació del gas al voltant d'aquest forat negre amb una massa d'uns 50 milions de vegades la massa del nostre Sol. És un forat negre supergegant, no és un forat negre que va néixer d'un estel que va viure, va morir i va crear aquest forat negre, sinó que és algo que ha nascut d'una manera completament diferent, que encara no sabem ben bé com. Mm-hmm. Hi ha diverses teories que poden explicar-ho, però que no, ara mateix no podem distingir o no podem saber quina és la correcta. Sí. I el que sabem és que aquests forats negres van absorbent gas i van creixent. Yeah. I es van fent cada vegada més grans. Mm-hmm. I doncs aquesta setmana us porto dos notícies al voltant d'aquests forats negres que neixen abans que neixen les galàxies, és a dir, primer hi ha aquests forats negres, el que dèiem, allò que és primer l'ou o la gallina, primer sí. És el forat negre i després la galàxia es forma al seu voltant per l'absorció del gas i per la força de la gravetat que exerceix aquest forat negre que pues, fa que atrau tot el gas que hi ha al seu voltant. Mm. I doncs parlem d'un que se'n diu GLIMPS 17775, que està que es situa a uns 1.800 milions d'anys després del Big Bang, és a dir, que es troba més o menys a uns 12 milions d'anys llum de nosaltres, 12.000 milions d'anys llum de nosaltres.
12.000 milions.
12.000 milions, És just al límit on comencen a desaparèixer aquests petits punts vermells, perquè després de 2.000 milions d'anys després del Big Bang, aquests forats negres sembla que desapareguin, no se'n veu aquests petits punts vermells, sembla que desapareguin, ja no se'n veu, no se'n veuen més, potser es transformen en una altra cosa. Aquí estem just al límit, és a dir, fa 15 dies us parlava d'un que era just a l'inici i ara us parlo d'un que és just al final d'aquesta època dels petits punts vermells. I doncs, què han fet amb aquest, amb aquest? En aquest no s'ha pogut mesurar la massa del forat negre en el seu centre, però sí que s'ha pogut obtenir un espectre de la llum que prové d'aquest objecte. I s'ha pogut obtenir aquest espectre perquè es troba amplificat per un cúmul de galàxies, per l'efecte de lent gravitatòria, que n'hem parlat diverses vegades, quan hi ha una massa molt important al davant d'un objecte, deforma l'espai-temps i actua una miqueta com una lent d'una lupa.
D'una lupa, sí.
I fa que amplifica la llum que ve d'aquest objecte i doncs s'ha pogut obtenir l'espectre d'aquest objecte, s'ha pogut descomposar la seva llum. Això és una tècnica que va desenvolupar Fraunhofer a principis del segle XIX i que va perfeccionar, en vaig parlar la setmana passada, amb tal Angelo Secchi, que era un capellà. Del Observatori del Vaticà, que va desenvolupar aquesta tècnica i que li permetia veure quins elements químics provenien d'aquesta llum o hi havia en aquesta llum. I doncs és l'espectre més profund que s'ha obtingut mai d'un petit punt vermell, justament gràcies a aquest efecte de lent gravitatòria. I el que hem vist és que realment al centre d'aquest petit punt vermell hi ha un forat negre supermassiu, no en saben la massa, però tot l'espectre de llum indica l'existència d'aquest forat negre envoltat per una quantitat enorme de gas, molt compacte i molt densa, i el que es veu és que la radiació que prové d'aquest forat negre, radiació molt intensa, ionitza aquest gas, fa que els electrons s'escapin dels seus àtoms, i es fa el que en diu una dispersió d'electrons. I això es veu en l'espectre de la llum. Hi ha indicacions, són línies d'emissió i d'absorció molt clares que indiquen aquesta dispersió d'electrons. I també hi ha fluorescència i absorció d'heli, que això també indica l'existència d'una radiació molt intensa provinent del centre d'aquest petit punt vermell i doncs d'aquest forat negre. A més, si veu un bosc de línies de ferro, que també són indicatives de l'existència d'aquest forat negre, i doncs el que ells suposen que estan veient és un enorme bola o núvol de gas que envolta un forat negre que s'està alimentant d'aquest gas i que està creixent a un rati molt més elevat que el que podria créixer normalment. És el que en diuen una acreció super Eddington. Normalment hi hauria un límit del creixement d'un forat negre, com hi ha un límit a la radiació que pot emetre un estel. Per què? Perquè el rati d'absorció de gas està compensat per la força de la radiació que emet. És una espècie d'equilibri. Quan més gas absorbeix, més radiació emet. Quan més radiació emet, més repulsa el gas cap a l'exterior. No pot tragar més que la seva boca, bàsicament. És una miqueta com el forat de la banyera, que no pot tragar més que la dimensió del forat. Molta aigua que li fiques, si tu li fiques més aigua, es va emplenant la banyera, encara que vagi tragant. Pues aquí és el mateix. El forat negre, en principi, no podria tragar més que la seva pròpia dimensió o que la seva pròpia radiació que emet.
Però cada forat negre té un diàmetre, no?
Té un diàmetre, sí. Però és un problema de radiació. És a dir, el gas cau, i el forat negre podria tragar sense límit, bàsicament, però quan cau el gas, emet radiació que empenya el gas cap a fora. És a dir, que arriba un moment que hi ha una força prou important que fa que no pot caure més gas, en principi.
Val, surt.
Però hi ha mecanismes en el forat negre que farien que pogués tragar més del que és possible. I aquests mecanismes quins són? És que quan emet tanta radiació, la radiació són fotons i el gas aquest absorbiria, quan cauria tant gas a dintre, absorbiria aquests fotons i no exercirien la pressió que haurien d'exercir. I doncs es podria alimentar més del que podria. És a dir, és una espècie de frenesí que li agafa el forat negre en algun moment, quan té molt gas al seu voltant, li agafa un frenesí i ho traga tot com una bèstia. Llavors va creixent a ritmes molt més accelerats del que podria en un principi. I això és el que diuen que ells estan veient en aquest petit forat negre i podria explicar el que us explica a la següent notícia. És a dir, quan mirem una miqueta més a prop de nosaltres, diguem-ne, aquí parlaven d'uns 2.000 milions d'anys després del Big Bang, ara passarem uns 4.000 milions d'anys després del Big Bang, anem a una altra galàxia, en aquest cas també amplificada per efecte de lent gravitatòria amb un cúmul de galàxies. Aquesta galàxia es diu MRG M0138, bueno, el nom no té molta importància, i aquí també han observat un forat negre. Aquest cop aquest forat negre està adormit ja. És a dir, ja ha tragat tot el que podia tragar al seu voltant, i s'ha quedat sense gas per tragar, és a dir, s'ha adormit. La galàxia també s'ha adormit, perquè aquest forat negre, quan va ser actiu, va emetre tanta radiació que va empènyer tot el gas cap a les afores de la galàxia, i doncs la galàxia ja no forma estels nous, perquè no té gas, l'ha expulsat tot la radiació que emetia el forat negre aquest adormit, però gràcies a l'efecte de lent gravitatòria i gràcies al James Webb, el que hem pogut observar és el moviment dels estels al voltant del forat negre. És el més distant que s'ha pogut fer aquest tipus de tècnica. Es va fer per el forat negre de la nostra galàxia. S'ha pogut mesurar la seva massa observant el moviment dels estels al voltant del centre de la nostra galàxia. La nostra galàxia té un forat negre que fa uns 5 milions de vegades la massa del Sol. És relativament petit, però vaja.
Bueno.
I el que s'havia fet més distant estava a uns 700 milions d'anys llums de nosaltres, és a dir, relativament a prop de nosaltres. Aquest està situat a uns 10.000 milions d'anys llums de nosaltres, però gràcies a l'amplificació de la lupa del cúmul de galàxies, que l'amplifica 30 vegades, és una lupa potent, gairebé és un microscopi aquí que amplifica molt, s'ha pogut observar el moviment dels estels just al voltant d'aquest forat negre, i s'ha pogut mesurar, gràcies a aquest moviment dels estels, es pot mesurar la massa que hi ha al voltant. Són lleis de física gravitatòria molt relativament senzilles, de les que s'estudien a batxillerat, per exemple. No hi ha cap truco aquí. Però la sorpresa ha sigut quan han mesurat la massa.
La massa del
forat negre és de 6.000 milions de vegades la massa del nostre Sol. Us poso en comparació. El forat negre en el centre de la nostra galàxia és 5 milions de vegades la massa del Sol. Aquest és 6.000 milions de vegades. És a dir, mil vegades, gairebé més de mil vegades més gran que el forat negre al centre de la nostra galàxia.
Sí, sí.
Recordem d'on van marxar. A prop del Big Bang, forats negres de 50 milions de vegades la massa del Sol.
Sí.
Després passem per aquest glimpse que no sabem ben bé la seva massa, però sabem que s'està alimentant com un boig, està menjant...
Aquesta falera que té.
I s'està engreixant,
sí.
És a dir, de 50 passarà... s'engreixa fins a aquest, que és uns 2.000 milions d'anys després del glimpse, que ja fa 6.000 milions de vegades la massa
del Sol.
És a dir, mira si s'han engreixat, i llavors el que creuen és que aquest forat negre és el descendent d'aquests petits punts vermells. I que aquesta galàxia que veiem és la descendent d'aquests petits punts vermells. I per què ja no es veuen? Justament no es veuen perquè han targat tant gas tan ràpidament que han matat la galàxia. Ja no crea estels. La seva lluminositat va baixant poquet a poquet i doncs desapareixen perquè ja no tenen... traguen tan ràpid, s'engreixen molt ràpidament i es queden sense aliment. I quan es queden sense aliment, van desapareixent perquè perden lluminositat i no s'arriben a veure. I necessitem efectes com la de la lent gravitatòria per arribar a veure aquests objectes.
Però, efectes de que pugui passar alguna cosa o...
Ens dona una imatge de què ha passat amb aquests petits punts vermells. Van néixer com aquests forats negres grans, que no sabem exactament com van acabar de néixer, es van alimentar molt ràpidament de gas i van començar a crear galàxies on hi havia molta activitat amb molta radiació, amb molta creació d'estels, però s'ho van menjar tot tan ràpidament que es van quedar així, arriben al final, pam, i col·lapsen i es queden mortes aquestes galàxies, bàsicament, fins que segurament més endavant comencen a col·lisionar les unes a les altres i quan comencen a col·lisionar, aleshores es torna a reactivar la formació d'estels i es tornen a veure aquest tipus de galàxies. Però vaja, ens comença a donar ja una imatge molt bastant detallada de quina és la primera, almenys la primera onada de formació de galàxies que va tindre el nostre univers al voltant d'aquests forats negres, els hi diuen forats negres estels o estels forats negres, black hole stars, en diuen en anglès, que van néixer segurament d'un col·lapse de núvols de gas que existien al principi del nostre univers, col·lapse directe cap a forat negre sense formar estel, i que van alimentar les primeres galàxies, les més lluminoses que es veuen en aquest univers primordial que està observant el James Webb. I doncs comencem a tindre diverses etapes de quina és l'evolució d'aquests objectes que no serien els progenitors de les nostres galàxies, perquè la nostra galàxia no té un forat negre tan gros. Això, la nostra va néixer d'un altre mecanisme que va ser posterior a tot això. Ja veiem que hi ha com a mínim dos generacions de galàxies en el nostre univers.
Dic, el fet de tenir un forat negre, tingués un forat negre a la nostra galàxia, ja hauria...
Si tingués un forat negre
d'aquestes
característiques, segurament no existiríem.
No existiríem.
No, perquè hagués destruït completament la galàxia, no hagués permès la formació del nostre Sol i dels estels que estan al seu voltant. Perquè s'ha alimentat de tot el que hi havia ja.
Millor que estiguin tan lluny.
La nostra va néixer més tranquil·lament, segurament. Va néixer més tranquil·lament. El forat negre central sembla que va néixer d'una altra manera, a partir de forats negres d'estels que es van anar ajuntant, però que no va tindre aquest moment de frenesí d'alimentar-se amb el gas. I per això la nostra galàxia, avui en dia, encara forma alguns estels, No ha arribat a quedar-se adormida.
Escolta, fora possible que algun dia alguna nau d'aquestes... de l'Elon Musk entrés en un forat negre? És impossible, no?
Què passaria?
Ciència ficció.
A banda de distància, imaginem-nos més a prop, que pogués anar-hi i si entrés, què podria passar?
No se sap. Més enllà del que és l'horitzó d'esdeveniments del forat negre, no se sap què passa. Hi ha tot tipus de teories i realment passen coses molt curioses quan t'hi acostes, però després no hi ha física per descriure el que passa després.
Yeah.
I realment ens causa problemes perquè normalment la informació no es pot perdre, almenys la teoria ens diu això, però aquí sembla que perdem informació. Quan les coses atreveixen l'horitzó d'esdeveniments, aquesta informació es perd, i això és una cosa que en principi la física no hauria de permetre. És a dir, hi ha una altra física per descriure això, però encara no la tenim disponible. Només per dir, el nostre Sol, que té uns 5.000 milions d'anys, va néixer després de que aquests forats negres ja s'ho haguessin menjat tot. És a dir, que són més recents, el nostre Sol és molt més recent que tot això que acabo de descriure ara, d'aquests forats negres i d'aquestes galàxies.
Un forat negre es podria menjar el Sol?
Oh, i tant.
Sí.
Aquests se'n menjaven cada dia diversos.
No ho sé. S'ho pregunto.
Sí, que s'ho fumia tot.
Sí. No hi deixaven total. Res. No.
Doncs escolta, si es pot menjar el Sol, també es podria menjar la Lluna, no?
Sí, no, tot. No, és que nosaltres, el nostre sistema solar quedaria
engullit totalment, no?
I aniria caient, fins que... Xip,
xip. I nosaltres desapareixent. Sí, no podríem pas viure.
La força de gravitació que exerceix i la radiació que hi ha ho destrueix absolutament tot.
Ja. Impressionant.
Escolta'm, ara que l'Elon Musk ja cotitza en borsa...
Ah, sí?
Sí.
Que serà el primer mil bilionari, no
ja,
sé
ja
quin...
Ja ho és.
Però si peta tot el que fot...
Bueno, però és que toca moltes tecles.
I SpaceX no ha guanyat ni un dòlar des del principi de la seva existència.
Imagina't.
Només fa que perdre diners. Home. No ha guanyat mai diners. Mai.
Bé, i surt a borsa i la gent es torna boja.
Jo dic sovint que això és una bombolla. Aquest senyor sap vendre fum molt bé.
Sí, molt bé. Però molt bé, eh?
Però vaja, i no hi ha... A més, és que no hi ha perspectives de que guanyi diners. Dius, és que no, és que... Bueno, diu, amb la IA... Però no amb els coets. Amb els coets no hi ha perspectives actualment que guanyi diners. Tot això es basa en amb els diners que rep del govern federal a través dels contractes que té del govern federal i de la NASA i dels contractes que té en privat, però tot i això no guanya diners.
I amb el tema dels cotxes, dels Tesla, que tant problema li portava i tal...
Els Tesla van tindre un parell d'anys que va guanyar diners...
Sí, però no han recuperat, no?
També és una companyia que, bàsicament, durant la seva història, ha anat perdent diners. També.
Deficitària en aquest
Deficitària
moment.
Això sí que és un bon forat negre, aquest home. No sí. És que ho he d'investigar perquè, escolta,
és un enigma.
Deixarem-ho dels núvols de Magallanes per la pròxima setmana.
Val.
La setmana que ve seria més llarg d'explicar.
Els Magallanes.
Sí, 11 anys d'estudi, però que valen la pena.
Sí, núvols de Magallanes, hauria de ser algun portuguès. No?
Magallanes va ser el que va donar la volta al món.
Ah, bueno, és Magallanes.
Magallanes en portuguès.
En portuguès,
Magallanes en castellà.
En castellà. Sí, sí.
Aquests núvols els hi van... Bueno, com que va ser dels primers que van a l'hemisferi sud, ja els va veure per primer cop, perquè només es veuen des de l'hemisferi sud, no es veuen des del nostre hemisferi. Són galàxies satèl·lits de la nostra.
Anava a dir, després també tenim lo del tema de l'eclipsi, que ja la gent està...
L'eclipsi, sí, ja en parlarem.
Abans de l'estiu...
Bueno, l'estiu és el diumenge que ve, l'estiu.
Sí, ja comença.
Sí, és veritat.
Sí,
el 21.
Sí, senyor.
Però ja en parlarem.
Sí,
mamà.
O la setmana que ve, o abans del juliol, ja en parlarem. O juliol,
Encara
tindrem programa.
Molt bé.
Sí,
molt
quan s'acosti, ja en parlem per no...
Sí,
per no refredar massa.
I donar mesures perquè la gent no foti bestieses.
Exacte. Jo estic per llogar el balcó d'allà, de la meva casa, a Tarragona.
Allà serà un bon lloc.
És una bona zona.
Sí, bona zona.
Bueno, que també s'han llogat balcons pel Papa i quan hi ha, doncs, les processons, doncs per què no?
Pues ben fet, escolta. A Sevilla lloguen els balcons,
efectivament,
i tant.
Però ha d'estar ben orientat, Ha de mirar cap a l'oest.
Cap a l'oest.
Sí,
sí.
Si no mira cap a l'oest, el balcó no et servirà de res.
Has de mirar a veure si des del
balcó
veus John Wayne.
John Wayne, quan baixi ho miraré.
Que està a l'oest.
Moltes gràcies, Joan Marc.
Gràcies, Joan Marc.
Cuida't molt. Adéu.
Adéu.
Tornem a les 7. Adiós.